Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
I ara arriba el moment d'escoltar els vostres dubtes, perquè és l'hora dels teus drets en directe. Obrim el nostre particular bufet d'advocats per assessorar-vos sobre herències, divorcis, custòdies o àmbit laboral, tot el que vosaltres necessiteu. Així que ja sabeu, si teniu alguna inquietud sobre qualsevol de les àrees del dret, no dubteu en enviar una nota de veu. Apunteu.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
O també ens podeu enviar un mail a almatí@radiosabadell.fm amb totes les vostres consultes. I per trobar les respostes, doncs ens acompanyen, com tots els dilluns, els advocats Jordi Català i la Gemma Reinon, del bufet Català Reinon, en despatx a Barcelona i també a la nostra ciutat. Recordeu, els trobareu al carrer Església, al número 7, al segon pis, o també al telèfon 93-201-5727. Repeteixo, 93-201-5727. Jordi, Gemma, bon dia i benvinguts.
Hola, gràcies. Hola, buenos bon días.
Doncs comencem amb les consultes dels nostres oients, que avui n'hi ha moltes.
Buenos días, soy Julia de Tarrasa. Llevo 6 años divorciada con un hijo menor, pero el padre de este hace 6 meses que dejó de pasarme la pensión de alimentos que se estableció por sentencia. ¿Puedo obligar a que pase esa pensión? ¿Cómo lo podría hacer?
Bueno, pues yo creo que debe hacerlo. Es pedir una ejecución de sentencia. Lo que hacemos es pedir una ejecución y es el juez, pues, el que a partir de ese momento determina la deuda que existe. Pues si es de 6 meses, 6 meses. Si han habido gastos extraordinarios, pues también se le han de pedir. Y a pesar de que en este momento el padre no tenga dinero para hacer frente a esa deuda, ahí queda. Y algún día, y más cuando hablamos de personas jóvenes, volverá a trabajar y tendremos esa deuda y podremos embargarle, porque si no la reclamamos nos puede prescribir. Además, es importante, si tiene dinero, incluso se le puede directamente embargar la nómina. Y es importante que se dé cuenta de que si no paga, se le va a reclamar el dinero. Con esto también se vuelven más conscientes de que es una obligación a la que tienen que hacer frente.
Clar, és la manera, no?, aquesta, claro, que dius, de que entenguin que és una obligació, no?
Exacto.
I també de posar-hi, doncs, aquestes primeres pautes per començar a treballar-hi, no?, perquè si no, després...
Claro, y la madre tiene que tener la seguridad, pues, de saber que cada mes cuenta con ese dinero, porque llega el día uno y llega para todo el mundo el día uno. Entonces, bueno, es necesario crear una... obligarla a que cumpla, ya no solo en dinero, sino también en plazos. Porque hay veces que también se retrasan en el plazo. Y, por ejemplo, pues si a ti te vencen toda una serie de recibos el día 1 y él, en vez de pagarte el día 1, te paga el día 10, pues te está creando ahí un descubierto en el banco, te está creando una devolución de recibos, etcétera, ¿no? Entonces, se ha de exigir el cumplimiento exacto de la sentencia.
Uh-huh. ¿Es puede penalitzar d'alguna manera, doncs, aquest incompliment?
Claro, tan incumplimiento es pagar menos como pagar fuera de plazo.
Doncs el que diem sempre, assessoreu-vos, perquè és important, doncs, tenir tota la informació per després reclamar i garantir que els vostres drets, doncs, es compleixen. Seguim.
Hola, bon dia. Soc la Isabel de Sentmenat. Porto 10 anys treballant a la mateixa empresa i ha passat una cosa, que és que sense haver passat res a l'empresa, quan he arribat a treballar m'han notificat que tenia una sanció disciplinària. Puc fer alguna cosa al respecte? Gràcies.
Aviam, està clar que això deu amagar alguna altra voluntat de l'empresa, i el que sí que és bo saber és que qualsevol sanció que ens imposi l'empresa podem recórrer-la, podrem impugnar-la davant dels tribunals. I és necessari perquè si no es fa, i els plaços no és que siguin gaire amplis, per tant hem d'estar molt a l'aguait, perquè si no la impugnem és com si l'estiguéssim acceptant. I així l'empresa ja té pues, un històric d'incompliments de cara a poder justificar algun dia pues, una sanció pitjor que seria un acomiadament. Per tant, efectivament, aquesta sanció és molt obligat d'impugnar-la. El que sí és veritat és que si realment no ha passat res, si realment, no sé, depenent una mica de les circumstàncies, no? Nosaltres el que, quan ens ve una persona amb aquesta necessitat, sí que efectivament el primer que fem és posar-nos en contacte amb l'empresa, mirar aviam quina és la voluntat de tot això, i a partir d'aquí, si no, pues, bueno, és una impugnació judicial que jo crec que té l'obligació de fer.
Perquè quan arriba aquesta notificació de l'empresa, ja sempre suposo que hi posen els motius, no?
Teòricament, sí. O sigui, aquesta dona diu que no ha passat res i, per tant, li estan posant una sanció disciplinària, pues, segurament per no haver complert amb algo. A partir d'aquí, bueno...
Pues, ara penso, per exemple, si arribes tard o no.
Ja, però no sé si potser el millor ho he comentat així, però bueno, si és perquè arribes tard, pues efectivament el que tens que discutir és que no, o quin és el motiu d'aquell retras, i el millor és perfectament justificable, o sigui que no fa falta que tothom que arriba 5, 10 minuts, un quart d'hora tard sempre estigui fent un incompliment empresarial, sinó que si hi ha una justificació pot ser perfectament que no sigui un motiu d'una sanció. Per tant, evidentment aquí el problema sempre és l'acreditació de les coses, i com sempre diem, aquestes coses s'han d'impugnar, si no després encara podem tenir un acomiadament que encara és pitjor.
S'ha d'impugnar, i suposo que quan t'arriba la notificació s'ha d'assignar o no?
No fa falta.
No fa falta.
No fa falta, és a dir, que aviam, el que té que acreditar que t'ho ha donat, que t'ha comunicat la sanció és l'empresa, per tant ells sabran com ho han de fer-ho. Si veus que un treballador no et vol signar en aquell moment una sanció, doncs li has d'enviar per burofax, diferents mitjans que puguis acreditar que realment li has comunicat.
Vinga, doncs ara seguim amb més preguntes.
Buenos días, soy Julia de Sabadell. Tengo una deuda de 50.000 euros con el banco por una serie de préstamos y tarjetas. ¿Existe alguna posibilidad de solucionar esta situación? Hace 3 meses que tengo trabajo fijo.
Bueno, jo davant d'aquesta situació, sí, jo crec que s'hauria d'intentar negociar amb el banc, que a dia d'avui pues, és veritat que estan amb la voluntat de, bueno, pues, d'allargar els plaçaments, els plaços, de voler modificar, novar aquells deutes, de reagrupar-les d'alguna altra manera, constituir un altre nou contracte, tot per ajudar a que el que en un moment determinat és deutor pues, pugui posar-se a l'ordre, no? I pugui posar-se al dia de tots els pagaments. Evidentment, la situació laboral que diu que té ara ja un contracte, bueno, més continuat i amb garanties, pues això és el que busquen totes les entitats financeres per cobrir-se i garantitzar-se la devolució dels préstecs que es puguin arribar a fer.
O sigui que dependrà molt del tipus de contracte, no? Que tingui a l'hora de...
Sí, però bueno, o sigui, el fet de que ja tinguis un contracte, encara que pugui ser temporal, no indefinit, bueno, però ja dona una certa garantia de que estàs en el mercat laboral, de que si t'acomiada no se t'acaba un contracte, pues en trobaràs una altra. És una situació que les entitats bancàries el que en un primer moment determinen i busquen d'un deutor que té que aplaçar deutes és això, és veure amb quines garanties compta. No?
Molt bé, seguim.
Bon dia, sóc l'Alvira de Sant Cugat. La meva exparella i jo tenim un pis a mitges i fa 6 anys que ens vam divorciar. En principi la hipoteca la pagàvem a mitges, però fa 3 anys que ja no paga i no puc seguir cobrint la seva part. Li puc reclamar la part que fins ara no ha pagat? Podria donar la vivenda com a dació en pagament? Moltes gràcies.
Sí, claro. Tiene que reclamarle la parte que él no paga. Si la vivienda es de los dos, luego cuando se venda la mitad será para cada uno. Por lo tanto, hay que actuar correctamente, hay que reclamarle la mitad de la vivienda. Si no puede pagarlo, pues bueno, yo comunicaría la situación al banco, hablaría con el banco y a ver un poco si el banco puede aplazar el cobro, es decir, entraríamos en negociación hasta que solventáramos la situación de la pareja.
Sí, això de la dació en pagament, els bancs no són gaire no s'hi estan posant gaire, eh? Vull dir que quan estaven...
Ja tenen masses pisos,
sí,
no?
Sí, quan estaven mig obligats per la situació financera que teníem, una situació de crisi, i venien molt obligats per les circumstàncies, cosa que a dia d'avui pues, sembla que ja no, i per tant ells de seguida han renunciat a totes aquestes obligacions que els hi venien imposades moltes vegades pues, bueno, per la societat civil o pel govern, perquè hi havia diferents normes que, bueno, que exigien moviments per part dels bancs. Ara, a dia d'avui, tot això bueno, pues, ha decaigut bastant i sempre estan més per la labor de tornar a renegociar les condicions que no el de la dació en pagament.
Uh-huh. Doncs vinga, va, l'última consulta.
Hola, bon dia. Soc la Laura, de Rubí, i treballo des de casa meva, amb la meva sòcia, però volem llogar un local i muntar una societat. Quin tipus de societat ens resultaria més favorable?
Bueno, pues a ver, en principio, si lo que quieren es limitar la responsabilidad a la sociedad, pues con una SL en principio para empezar suficiente, pueden ir trabajando, es decir, que las opciones son o trabajar como autónomo o montar una sociedad, con lo cual limitamos la responsabilidad a la sociedad, y es interesante sobre todo pues de cara ya a ir teniendo trabajadores a tu cargo, ir realizando diferentes tipos de obligaciones, porque bueno, las cosas van bien mientras van bien, pero no sabes si se puede torcer, si se puede empeorar, y claro, teniendo una sociedad te da una cobertura que no te la da siendo persona física, que todas las deudas te las llevas tú contigo para toda tu vida.
Però a l'hora de doncs, crear aquesta societat, ¿és més car la gestió? O...
Sí. Claro, es más caro el mantener, sobre todo el mantenimiento de una sociedad, que no el mantenimiento de una persona física. Por lo tanto, siempre lo que vamos a valorar es el nivel, de qué actividad estamos hablando, ¿no? ¿Qué volumen de negocio va a generar esa actividad en los próximos meses, en los próximos periodos, para ver si realmente compensa el hacer una sociedad o no compensa, que será por un tema de gastos y por lo tanto quedarnos con una persona física. Pero bueno, que esto siempre en el caso en que se inicia una actividad, nos vienen las personas, lo primero que hacemos es analizar, ver todas las opciones y a partir de ahí pues un poco guiarlas, que es lo más importante, ¿no? Que estés bien guiado para que empieces esa actividad con buen pie y que todo pues te vaya surgiendo, al menos con los diferentes organismos, pues esté todo en rigor.
Doncs com sempre us expliquem, hem de valorar tota la informació. Nosaltres aquí fem doncs, un primer punt de partida per les vostres consultes, però després sempre doncs, requereix més informació per tenir tots els inputs i acabar de decidir què és el més convenient per vosaltres. Jordi i Gemma, moltíssimes gràcies i fins al dilluns que
pròxim. Un placer, com sempre.
Molt bé, gràcies.
I a vosaltres us recordem que els trobareu doncs, aquí a Sabadell, al carrer Església, número 7, o al telèfon 93 201 57 27.